Cucú, amb Lara Terrades. I seguim a l'Iran. Doncs avui, nenes, dones i adolescents a l'Iran. Què t'ha suggerit tot això, Lara?
Doncs és un tema que m'ha posat els pèls de punta com a dona, no? Com em puc veure reflexada. Entrar en aquesta realitat que ha de ser tan dura, viure en aquest context, a mi el que em venia primer és que viure en un context així com a dona, amb aquesta falta de llibertat, amb aquesta coacció dels drets humans, amb aquesta normalització de com humiliar, excloure, fer servir el cos com una eina política, com tot això és potencialment traumàtic. I quan dic traumàtic parlo d'alguna cosa que és molt quotidiana, no té per que ser com un gran esdeveniment molt fort, sinó viure cada dia en una situació de repressió i que no et permet ser tu mateixa. Això va generant en el sistema nerviós una impronta de por, una impronta de jo no puc ser jo mateixa, no em puc expressar. I llavors aquí el que contactem és amb uns conceptes molt interessants que per mi ser dona a l'Iran com que és com tic de box, no? És com que tens totes les caselles segurament, que és un trauma col·lectiu en el sentit de que són moltes dones en el mateix moment vivint una situació molt difícil, un trauma intergeneracional que les àvies, les mares, les besàvies, es trasllada aquest malestar de generació en generació, perquè segurament això no es pot curar perquè la situació segueix així, i al final és un trauma personal. Llavors, quan parlem de trauma, estem parlant de situacions que sobrepassen la nostra capacitat d'afrontar-les amb els recursos que tenim, no? Llavors, aquestes situacions que estan passant últimament, totes la revolució, la rebel·lió, no? Tantes dones traient-se el vel, notícies donant la volta al món, de que sembla que hi ha menys por. A mi això m'alegra molt perquè parla de com des d'aquest trauma, que el trauma el que fa és paralitzar, et quedes quieta i no pots fer res perquè sents que la situació és més gran que tu, aquesta resposta per mi el que està parlant és estem sortint de la paràlisi, estem sortint de la por i estem parlant. Que hi ha hagut moltes dones activistes i que segurament moltes d'elles s'han deixat la vida, com ja sabem, no? Però ara sembla que la rebel·lió és més contundent i a més està acompanyada per alguns homes. Llavors, també a mi m'agradaria reflexionar sobre la infància, no? Una criatura, una nena que neix sentint-se nena en el gènere femení en aquest món, el que està veient ja d'entrada són unes possibilitats molt limitades de la seva vida, però hi ha un factor molt interessant que és que quan som criatures no qüestionem l'educació, no qüestionem si allò que ens diuen, si ens hem de posar el vel als 9 anys, si està bé o no per la nostra llibertat, simplement ho fem, no? Llavors, això em va fer pensar molt perquè vaig llegir que el 2017, quan hi va haver el fenomen del Me Too, moltes noies, no, adolescents, justament, universitàries, van començar a denunciar professors perquè van reconèixer que el tracte que estaven rebent era un tracte abusiu, no? Llavors, això també és algo com que fa pensar molt, com quan podem estar dintre d'una cultura que ens pressiona, que ens fa sentir ningú, que perdem el criteri, que perdem el poder, no podem ni qüestionar allò que estem rebent, no? I quan tenim un referent extern, com és el Me Too, diem, ui, això que jo estic rebent no està bé, no? I a partir d'aquí també hi ha un empoderament. Llavors, clar, aquestes nenes creixen, neixen en aquest context on tot això ja es dona per fet, no? Es dona per fet que la dona, la nena, l'adolescent, és una persona amb menys drets i inferior a l'home, no? Llavors, també veig que en aquesta cultura s'ha fet com una icona de la masculinitat tòxica, que li diríem, no? Que és l'home està com dominant a la dona i a més també en tot el terreny afectiu sexual. Perquè els homes sí que tenen la llibertat a tenir poligàmia, la dona no. Un home pot decidir, no? Ara, bueno, això està començant a canviar i esperem que canviï molt, no? Però un home pot decidir moltes coses sobre la vida d'una dona, si va a treballar, si surt de casa, etc. O sigui, hi ha com el sentit aquest de propietat, que això és un dels mandats de l'amor romàntic que fa tant de mal, no? I que genera tanta violència de gènere. Després també les dones s'han de tapar el cabell, el coll, els turmells. Llegia una frase que deia perquè així els homes puguin dominar els seus instints. Ara parlo en general, no dic que tots els homes d'allà ho fagin, no? Però com si els homes no poguessin decidir, com si fossin un animal desbocat, que si la dona no es tapa, Llavors, aquí, per mi, es gesta aquesta idea de és culpa de la dona, si, per exemple, va amb un cabell a fora, que un home se li tiri sobre, la humili o la culpabilitzi, perquè llavors sembla que ell ha fet alguna cosa malament, no? I tornem amb aquesta cosa de carregar a la dona i a desresponsabilitzar i infantilitzar l'home, no? I després també una altra cosa que em cridava molt l'atenció és el tema de la violència estètica. Una frase que vaig trobar, un refrany que tenen, que diu «Mata'm, però fes-me bonica». És a dir, sigui com sigui, aquesta bellesa, no? La dona com una icona de bellesa. Que hi havia una altra frase que deia «La cara bonica calma el cor cansat i obre les portes tancades». No? Llavors és com aquí deixa la dona en un lloc d'objecte total, no de subjecte, com si fos un gerro decoratiu o alguna cosa així, no? Llavors, clar, l'ús polític del cos de la dona també tan normalitzat, fins i tot arribant al punt, no, de que es normalitzen les rinoplàsties, les operacions de nas, que llegia també en un altre article, que 300 dones al dia superaven, això fa uns anys, ara potser ja no és tant, no? Superaven el nas perquè no els agradava la seva estètica nasal, perquè en els seus trets físics tenien un nas ample i era poc femení. No? Llavors se l'havien d'arreglar i a més anaven amb l'esparadrap posat pel carrer perquè això era un distintiu com de tenir diners. No? Llavors, clar, aquí també és aquesta cosa, com modifiquen el seu cos, quina violència exerceixen sobre el seu cos per complir un model estètic i a més que ja porten el vel i la túnica i totes les limitacions, no?, que els hi dona la seva cultura. I per acabar, diré una cosa. He trobat unes obres d'unes artistes iranianes molt interessants que elles parlaven de com l'art les permet escapar d'aquest dolor i realment expressar la seva llibertat, no? I el que tenien en comú moltes de les obres eren dones silenciades, homes que les maltractaven, i aquestes dones silenciades cridaven i el seu crit no el sentia ningú, no? Que això també és com un senyal de desesperació, de soledat molt gran. I clar, això també és un factor totalment potencial del trauma, no? La soledat.
Com educo amb Lara Terrades. Moltes gràcies.
Gràcies.
Una forta abraçada.
Una abraçada.